En el capítol anterior, un home tanca la recambra buida d'un revòlver.
El primer mosso d'esquadra que vi, le tiré directamente a la zona de la sila.
Dos Mossos d'Esquadra han quedat molt malferits per les bales que els ha disparat el còmplice d'un pres que ha aconseguit fugir.
A més, s'escapen de Lleida perquè els porten 2 hores d'avantatge.
Havien passat molts dies des dels fets de Lleida i aquestes dues persones havien arribat a l'àrea metropolitana.
Aquest era el pla que tenien: assaltar amb un narcotraficant, segrestant el seu fill i després acabar amb la mort del narcotraficant.
El crepuscle vist aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vista panoràmica de Barcelona de nit.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de True Crime i Goroka.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio, un home mira a càmera assegut davant d'un micròfon.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Fa 22 dies que Mossos i Guàrdia Civil segueixen el rastre de Brito i Picatoste. És diumenge 4 de novembre de 2001 i s'ha organitzat un operatiu per atrapar-los a Sant Pere de Ribes durant un partit de futbol infantil. Ho aconseguiran aquesta vegada o encara hi haurà més víctimes? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i a través del vidre de la cabina intercanvia un senyal amb el tècnic de so.
Comencem.
Una arma encanona un mosso d'esquadra. Seqüència d'imatges d'arxiu i de retalls de diari.
Els assassins fora de control. Manuel Brito i Francisco Picatoste.
Les seves empremtes van ser identificades al cotxe que van robar una parella de Cerdanyola del Vallès.
Sobre un cartell negre de fitxatge policial, el títol.
Crims.
Amb Carles Porta. Capítol 2. Brito i Picatoste. Fosa negra. Una cinta de VHS amb l'etiqueta Vigilància Sant Pere de Ribes s'introdueix en un aparell i circula per uns rodets. Imatges enregistrades del camp de futbol. Els nens inicien el partit.
Tot apuntava que si volien segrestar el nen era per acostar-se sense perill al pare. I un cop segrestat el nen, entrar al domicili del pare, allà treure-li on tenia la droga i els calés i matar-los.
Antoni Domènech, Divisió d'Investigació Criminal.
Allò era prou seriós com per muntar el dispositiu que es va muntar. Era un diumenge amb molt de sol, localitat turística, papàs, moltes mamàs, amunt, avall, amb vehicles, allà hi havia molt de moviment. O sigui, hi havia facilitat per mimetitzar-te en l'entorn.
Una furgoneta aparcada.
Era agafar un cotxe, amagar-te dins del cotxe i quedar-te'n allà.
Manel Eraso, Divisió d'Investigació Criminal.
De tant en quan, vinga, surto jo, vaig aviam què veig per aquí. Sortia un, anava passejant, escoltes, mires de reull, en cap moment pensen que estem vigilant una casa, com anàvem de paisà.
Des de dins d'un vehicle, carrers residencials.
Jo estava dintre d'una furgoneta no logotipada, molt propera a la casa.
GEI, grup especial d'intervenció.
Moltes hores de silenci, de foscor, no pots sortir, no et pots moure. Equipats amb les armilles, l'armament, els cascs antibales, tot.
Manel Eraso.
Va ser tot el dia tens d'esperant allà, dins d'un cotxe, quasi 14 hores que els van cascant allà, esperant.
Antoni Domènech.
Segueix amb un, segueix a l'altre, vigila el domicili. I tantes hores. La realitat és que ens va destrossar a tots, per dir-ho d'alguna manera.
La gent del GEI amb la cara a les fosques.
Van passant les hores i els objectius no apareixen, vulguis o no, penses que podrà ser un dia més sense que els objectius arribin.
Manel Eraso.
Jo vaig estar juntament amb una altra Guàrdia Civil i dos lleis just davant de la casa, i a la casa no va haver cap moviment, i els companys que estaven al camp de futbol no van veure res estrany.
Imatges dels nens jugant al camp i dels pares aplaudint a les grades. Pantalles d'MS2, primer pla d'una antena de telefonia.
Atenció a totes les unitats.
Imatges des de vehicles en moviment. Antoni Domènech.
Quan vàrem rebre un avís de la intervenció telefònica de que continuaven a Collserola i havien parlat amb Pavón, es va desmuntar tot el dispositiu i vàrem marxar. Però fins llavors vam estar vigilant una bona quantitat de policies, colze en colze, Guàrdia Civil i Mossos, amb un narcotraficant, per protegir-lo.
Un aspersor rega el camp de futbol, Manel Eraso.
Va haver un moment que vam pensar que possiblement estaven jugant amb nosaltres, que ells sabien que els podíem tenir intervinguts, i suposo que va ser una jugada d'aquestes.
Allò que semblava que era l'objectiu, no?, i que s'estava arribant a... Ah, és per això que ho han fet, doncs reculem.
Carles Fernández, cap de premsa dels Mossos.
Torna el desànim per al no avançar. La tenacitat dels investigadors, jo crec que és de lloar.
Vistèria de Barcelona, 23 dies fugits.
Els Mossos sospiten que el de Sant Pere de Ribes no és l'únic cop que planegen els fugitius, però no saben quin serà el següent moviment. Quan semblava que ja els tenien a tocar, han tornat a desaparèixer.
Carles Fernández.
I ja portaven molts dies l'equip investigador. I és raonable que, després de dormir poc, després de treballar amb una intensitat tremenda, després d'una pressió psicològica molt forta, després d'una implicació espectacular, doncs, biològicament el cos demani, doncs, parar o s'entregui o digui que fins aquí, no?
Primers plans d'un rellotge de paret.
Pràcticament estaves 24 hores centrat en el cas. L'únic pensament que tenia cada matí quan em llevava era tant de bo avui els agafem i tant de bo cap policia més en resulti ferit.
Carles Vallès, Divisió d'Investigació Criminal.
Sorties a casa, tenies la sensació de que anaves a jugar-te pràcticament la vida sabent els antecedents que hi havia.
Antoni Domènech.
Jo la meva família pràcticament no la veia. A lo millor anava 2-3 hores a casa. I que els nens estan dormint, que la dona està dormint. I que li fas un petó quan arribes i quan marxes. A cada un d'ells. No em diguis quina era la meva vida familiar, perquè no n'hi havia. Tot era feina. Va ser brutal.
Una porta de barrots dona una estança on només hi ha un banc d'obra. Manel Eraso.
No dorms. Realment somies amb ells.
La porta s'obre.
La meva vida era atrapar-los.
De nit, els fugitius caminen pel bosc a la llum de dues llanternes. Els feixos es van acostant i enlluernen la imatge. A l'alba, Vistèria del Tibidabo i de Collserola.
Els dies passen i els Mossos no donen informacions noves als mitjans. Qualsevol pas en fals podria espantar els col·laboradors i complicar més les coses. Els periodistes continuen indagant en la relació que tenen Brito i Picatoste.
Maica Navarro.
Brito, amb la complexitat de la seva vida de delinqüent contra tot i en què les relacions personals totes estan mogudes per un interès, allà va trobar algú que l'estimava.
Periodista.
I es va deixar estimar. Sempre he pensat que el Picatoste potser es va enamorar del Brito. El Brito no es va enamorar del Picatoste, però el Brito es va deixar estimar pel Picatoste.
Fotografies policials de tots dos. Carles Vallès.
Jo tinc la sensació de que ells dos munten una fugida, que és la mateixa fugida, el que passa que cadascun d'ells la viu d'una manera diferent. El Brito és lògic que vulgui escapolir-se de la presó perquè li queden encara molts anys de condemna, i per altra banda, el Picatoste, tinc la sensació de que ell està enamorat del Brito, que el té idealitzat.
Creuen els camps de Lleida i comparteixen un porro.
És una mena de, entre germà gran, ídol, un vol fugir i l'altre el que vol és ajudar el seu possible o pretès amant que el té, que el porta al cor.
Carles Fernández.
El cas anava agafant volada, diguem, no? Perquè certament també tenia tots els ingredients mediàtics. Que més mediàtic, no?, que una història d'amor entre dos homes presos. O sigui, tenia... El relat era relativament fàcil de mantenir mediàticament.
Un titular. Picatoste planeó la escapada para vivir junto a su compañero de fuga.
Sempre tenies un nucli d'història interessant, ni que feia que la resta de la gent s'enganxés, clar, i seguís el cas.
Maica Navarro.
En aquesta relació, el fort era el Brito. Actuava com un mestre de la vida, de la mala vida, i un mestre en els arts marcials.
Primers plans d'un text manuscrit.
El Brito, durant la seva estada a presó, va descobrir les arts marcials, i això li va ajudar molt a evadir-se allà dintre, a tenir una certa disciplina dins de la presó, i amb la seva relació inicial amb el Picatoste, doncs van fer servir aquest aprenentatge de les arts marcials per intensificar aquesta relació i afiançar aquest rol del mestre i a l'alumne.
Recreació del relat escrit per Manuel Brito.
Sabes lo suficiente para adquirir un buen nivel. Y recuerda, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Ni yo ni nadie puede enseñarte lo que tú ya sabes. Hasta el momento, yo he sido tu guía.
Vista del mòdul de la presó.
Ahora eres tú quien tiene que evolucionar.
D'una celda i del pati.
Este será el mejor regalo que espero de ti.
Una porta reixada es tanca. Primers plans d'una fitxa.
I encara hi ha una altra dada interessant sobre la personalitat de Picatoste. És un lector incansable i dins la presó ha començat dues carreres, enginyeria química i dret. Ara, però, és lluny dels seus llibres i els seus estudis. A cada dia que passa, la seva fugida es complica. 26 dies després del tiroteig a Lleida, el nivell de pressió sobre els Mossos és a punt de tocar sostre.
Carles Fernández.
Aquesta pressió, diguem, que arriba de la ciutadania, dels mitjans de comunicació, de l'equip d'investigadors, etc., també té una altra variable, aquesta pressió, que és la variable dels responsables polítics. I això arriba a dalt de tot. A dalt de tot vol dir a dalt de tot.
Imatges de Jordi Pujol.
I, efectivament, qui està a dalt de tot vol que això resolgui ràpid. S'estava pactant amb Madrid, s'estaven tirant endavant projectes, etc. Penseu que feia poc que s'havia començat amb la policia de trànsit. L'escenari polític, diguem, era procliu a que avancés el desplegament dels Mossos, però que un cas ho fes trontollar, doncs políticament tenia molts. I hi havia partits polítics o opcions polítiques que clarament doncs creien que això del desplegament dels Mossos era un error.
José María Aznar, al Congrés.
Bé, aquest model va estar en risc.
Asseguts a una gran taula de reunions, Artur Mas i Mariano Rajoy, entre d'altres. Antoni Domènech.
La realitat és que nosaltres continuàvem intentant cribar telèfons. Vam demanar dues o tres intervencions de telèfon més, perquè, clar, les bateries es anaven esgotant i venien telèfons nous.
Antenes de telefonia, un ordinador en registre trucades.
La sort que teníem és que el telèfon de Pavón pues, era sempre el mateix.
Maica Navarro.
Ja feien dies que els investigadors no tenien cap mena de notícia de tots dos i aquests confidents de l'àrea metropolitana no en tenien notícies dels moviments, els telèfons estaven freds, no trucaven a ningú i necessitaven bellugar-los.
Un titular de diari.
Em van proposar escriure que havia les sospites de que estiguessin a Astúries.
Los Mossos creen que los presos huidos de Lleida están en Astúries.
No havia cap sospita, però ells sí que sabien que Picatoste llegia, estava molt, molt pendent del que es publicava. I, per tant, si ells llegien que la sospita era que els investigadors els situaven a Astúries, es tranquil·litzarien i potser els hi faria sortir d'allà on estaven.
29 dies fugits.
L'estratègia de la falsa notícia no els fa sortir de l'amagatall. Nova estratègia. Fer molt evident la persecució policial.
Un mosso corre a pujar un helicòpter. Imatges d'una càmera de l'aeronau que s'enlaira i ofereix vistes diverses de Collserola. Carles Fernández.
Es va incrementar molt la visibilitat de la policia perquè un dels objectius era incrementar el seu neguit. Allò que sapiguessin que la pressió hi era, els podia fer cometre errors.
Antoni Domènech.
El temps que portaven a Collserola, o sigui, els estava marcant. Pluges, intempèrie, vent, amb una tenda de campanya, mal viure, malestar, sabent-se perseguits per tots.
Per la càmera de l'helicòpter, una carretera i unes cases a la muntanya. Carles Fernández.
Tot això s'havia de convertir per ells en una olla a pressió.
Maica Navarro.
Quan veuen que els cops que tenien previstos tots s'han avortat, perquè en aquell moment, en aquelles condicions, és impossible fer un cop perquè tothom els està buscant, comencen a no fiar-se dels seus col·laboradors.
Recreació del relat escrit per Picatoste.
Nuestros colaboradores habían subido a cambiarnos otra vez el móvil. Estaban muy nerviosos. Por lo visto, los Mossos estaban encima de ellos. Se decidió que hasta la fecha de hacer los trabajos, a finales de mes, deberíamos de cortar el contacto.
De nit, el cotxe d'en Pavón recorre una carretera. Dins d'una casa mig derruïda, entre fullaraca...
El frío era intenso.
Els fugitius miren un mapa per un foc.
Brito y yo hablábamos de dónde pasar ese tiempo.
y decidimos irnos a unos refugios de montaña en Berga. Se necesitaba un vehículo y empezamos a caminar dirección Cerdanyola, paralelos a la carretera por la montaña.
Caminen pel bosc enmig de la foscor. Carles Vallès.
El Brito i el Picatoste, encara que sembli mentida, no saben robar cotxes. Necessiten el suport d'un tercer perquè els hi faciliti un vehicle que utilitzarà el Picatoste per anar fins a Lleida. Quan a Lleida se'ls espatlla el cotxe, no en saben robar cap altre i, per tant, han de fugir a peu. Un cop han fugit a peu, necessiten que algú els vingui a buscar perquè ells són incapaços de robar cap cotxe. I un cop estan a Collserola i les seves condicions de supervivència s'accentuen i decideixen que han de marxar sí o sí de Collserola, necessiten de nou un altre cotxe per fugir.
Avancen a la llum de les llanternes. Maica Navarro.
I en aquesta búsqueda desesperada d'aquest cotxe, de casualitat absoluta, troben un cotxe aturat.
Entre branques vista del vehicle.
Se oía el ruido del motor encendido. Nos ponemos los pasamontañas. Sacamos el arma. Quitamos el seguro y nos acercamos rodeando el vehículo.
Las siluetas foscas avanzan.
La idea era robar el cotxe. Aquesta era l'única idea.
Primer pla del cotxe aturat.
Les finestres estan amb tot el vao de dintre, per tant, gairebé no poden veure res.
Se tancen un vidre entelat.
Vamos andando de pie, con certeza de que no se veía nadie dentro. Me acerco a la puerta del conductor para abrirla y entrar. Está cerrada, le digo a Brito. De repente veo que alguien pasa de atrás adelante diciendo, hostia.
I era una parella que estava a mantenir relacions íntimes a la part trasera del cotxe.
Uns dits llisquen per un vidre entelat.
El xaval, en el moment que intenta posar primera i aixecar el freno per sortir d'allà fugint, Brito comença a disparar.
Primers plans de la pistola i de vidres esmicolats caient. Una sala de vistes buida. Declaració de Manuel Brito durant el judici. Per darrere, dret a l'estrada.
Yo le dije que se bajara de vehículo enseñándole el arma. Este echó marcha atrás. Y instintivamente disparé.
El cotxe marcat en piràmides numerades de la científica.
¿Fue usted el primero en disparar?
Sí, sí, disparé yo.
¿Es cierto que vació usted el cargador?
Es cierto.
Tota la violència continguda durant els 31 dies de fugida ha esclatat de sobte. Brito dispara fins a quedar-se sense bales.
Impactes al morro del vehicle i un al parabrisa a l'altura del reposacaps del conductor.
Miro a mi izquierda y aún está apuntando el Brito. No me lo puedo creer. Miro sus ojos y no lo reconozco. El coche sigue marcha atrás alumbrándonos con sus luces y se estrella al lado de la cuneta. Me acerco rápido al asiento del conductor, pero no puedo abrir. Paso por el otro lado, entonces veo en el asiento de atrás una chica.
Brito treu el cos del noi. El Picatoste es posa a conduir, Brito se'n va al darrere amb ella i comencen a circular.
Per una pista forestal.
Salimos dirección Cerdanyola, a tropicones. El coche va muy mal. Miro atrás y veo a la chica que me pide la ropa. Se la tiro todo detrás. Le digo que esté tranquila, que le dejaremos cerca de allí y que no le pasará nada, que solo queremos el coche.
Carles Vallès.
Són tan desastres i tan salvatges al mateix temps que en els impactes, en els trets que ell efectua contra el cotxe, un dels trets impacta contra el radiador. Al cap d'uns centenars de metres, el cotxe deixa de funcionar i queda espatllat al voral.
Un d'ells colpeja el morro.
Vámonos, le digo a Brito.
Arrenquen a córrer.
Andamos unos metros y Brito me dice, no podemos dejarla ahí, lo dirá, y nos cazarán enseguida. Vete a por ella. Le pones unas bridas y le dejas el cuchillo cerca para que se las quite más tarde.
Tots dos s'aturen.
El Brito agafa la noia i la puja prop d'un castell, proper a aquell lloc.
En un cartell malmès, propietat privada, prohibit el pas.
Mentrestant, el Picatoste s'ha quedat vigilant i evitant que algú els descobrís.
Una llanterna en la foscor.
Reconozco el terreno. Al fondo se ve la luz del Tibidabo. Me siento y espero fumando.
Maica Navarro.
Picatoste veu que el Brito està trigant molt, es mosqueja, fa mitja volta, va cap a on estaven i veu que tot just l'està lligant. I li pregunta, escolta'm, per què has trigat tant, que estaves fent? Diu, res. I es diu, escolta, no l'hauràs tocat. No, res. L'ha olorat una mica, però res més.
Me dice que solo tocarla, olerla un poco, que hacía mucho tiempo. ¿Cómo puedes pensar en eso después de lo que ha pasado? Le digo. La próxima vez que se te ocurra algo así, te mataré, hermano.
Avanzan pel bosc amb les llanternes.
Desde ese momento dejamos de hablarnos como hermanos. Ya todo había cambiado. Éramos muertos en vida.
Núvols prims passen sota una lluna plena.
Deixen la noia i fugen de l'escena del crim. El pla d'escapar de Collserola ha fracassat. Picatoste sent que s'acaba d'obrir una esquerda entre ell i Brito, però han de continuar endavant. La policia pot aparèixer en qualsevol moment.
Acampen sota un cobert fet amb branques i un plàstic. José J. Pérez, cap d'homicidis de la Policia Nacional.
Se recibió un comunicado de la comisaría de Sardañola del Vallès de que una chica pues había acudido a unos vecinos y demás pidiendo auxilio, ¿no? Y estaba pues desnuda y bueno, y tenía síntomas de señales de violencia y demás. En el año 2001, en Barcelona, las competencias de investigación en estos casos eran de Policía Nacional. Lo primero que hicimos fue llevarla a un centro médico para que fuera asistida y reconocida.
L'informe mèdic.
Bueno, supimos que había sido agredida sexualmente.
Fotos d'unes calcetes i de l'escena del crim.
A la llegada al lugar, los compañeros que fueron comisionados, lo que encontraron fue el cuerpo sin vida del joven que nos habían referido. Cuando comprobamos la identidad del fallecido, la sorpresa fue que se trataba de un primo de un inspector que estaba en el grupo de homicidios con nosotros.
Vista nocturna d'un nus de carreteres.
El descobriment encén la ràbia dels policies. El noi assassinat es diu Sergio Martínez Moré. Tenia 23 anys. Gràcies a les descripcions de la noia i a diverses empremtes trobades al cotxe, els policies identifiquen els agressors. Ningú avisa els Mossos de res.
Imatges del cotxe i d'empremtes.
Entre los objetos que encontramos en el interior del vehículo, va destacar pues, dos bolsas grandes, de grandes dimensiones, y de 10 y 15 kilos aproximadamente, ¿no? Una y otra. Una de las bolsas estaba totalmente dedicada a ropa y a destacar de otros objetos que aparecieron en esta bolsa son unos planos, recordar 6 o 7 planos de la zona o zonas de Cataluña, de comarcas de Cataluña, fotocopias y papeles manuscritos en relación a armas de fuego. Incluso las fotocopias hacían referencia a armas largas. La segunda bolsa, totalmente llena de comida.
Fotos de les bosses i dels objectes trobats. 31 dies fugits.
Sense el menjar i la roba que han deixat dins el cotxe, Brito i Picatoste ho tenen encara més difícil. Pel que fa als investigadors, la història es complica encara més.
Antoni Domènech.
Jo arribo a la feina, poder a les 6:30, a les 7 del matí, i ja rebo un teletip de que s'havia comès un assassinat i una violació a Collserola. Dos tios que fan això a Collserola només poden ser Brito i Picatoste. Les casualitats no existeixen.
Vista de la prefectura de Via Laietana, del vestíbul i d'un despatx buit.
Anem a Via Laietana, Cos Nacional de Policia, i els hi exposem tot el que teníem. Evidentment, es van quedar tot l'informe, el van posar en un calaix, i van dir, bueno, ¿sabéis qué? Es que no tenemos confirmado, paraules textuals, no tenemos confirmado que sean Brito y Picatoste. En cuanto lo tengamos confirmado, pues ya nos ponemos de acuerdo, pero si queréis subir a hablar con el inspector jefe y ya veremos qué es lo que hacemos.
Manel Eraso.
Nosaltres no ens hem amagat mai. Quan hem fet un equip conjunt, informació, mai, mai hem amagat res. La sensació era iros porque nosotros vamos a hacer nuestra guerra y vosotros hacer lo que podáis. Mindundis.
Maica Navarro.
La Policia Nacional no va enviar l'atestat a Mossos d'Esquadra i s'havien assabentat per la premsa. Amb ells ni els havien deixat prendre declaració a la noia, ni els havien facilitat l'atestat. O sigui, era... I cadascú, a partir d'aquell moment, eren dos investigacions paral·leles, que ja no només no col·laboraven, sinó que si podien, entorpien el treball d'un i l'altre. O sigui, això era terrible. O sigui, tenies relats paral·lels.
L'atestat s'escriu a màquina. José J. Pérez.
Yo entiendo que, como profesional, evidentemente, ellos llevaban un tiempo trabajando digamos, la búsqueda de Brito y Picatoste, y tenían, pues bueno, el interés, porque eran compañeros suyos los que un mes antes habían, ¿no?, los Mossos habían resultado, ¿no?, lesionados. El hecho tan grave que había sucedido en Sardañola, y además tratarse de un familiar, de un compañero nuestro, pues eso, pues evidentemente, pues nos dio un plus de motivación, ¿no?
Manel Eraso.
I s'ho van prendre més personal que no pas nosaltres. Llavors, la seva idea era pillar-lo ells. Bueno, a mi em donava el mateix que fos Guàrdia Civil, que fos Policia Nacional, que fóssim nosaltres. Jo el que volia era pillar-los.
Antoni Domènech.
En cap cas van voler formalitzar un equip conjunt, sinó que van dir, ja nos iremos informando. Perfecte.
Manel Eraso.
Jo vaig sortir d'allà, que el Toni Domènech em va dir, calma't, perquè és el que hi ha. Si hagués sigut per mi, li calo foc a la comissaria.
Antoni Domènech.
El dia següent, ells estaven a la planta de sota d'on nosaltres teníem la vigilància. Ells tenien una altra vigilància. Són coses de les coses policials en les que no hi entraré.
Telenotícies.
Ens arriba una informació d'última hora. La policia de Barcelona sembla que hauria identificat els autors de l'assassinat comès aquesta matinada al terme municipal de Cerdanyola. Es tractaria en concret del reclús fugat de la presó de Ponent de Lleida, Manuel Brito, i el presumpte delinqüent que el va ajudar a fugir, Francisco Picatoste.
Les seves empremtes van ser identificades al cotxe que van robar a una parella en aquest descampat de Cerdanyola del Vallès. L'home, de 23 anys, va ser trobat mort amb diversos trets. La seva companya havia sigut agredida sexualment.
Carles Fernández.
El dia de la notícia, el monstre creix. Tot el que es pensava que podien arribar a fer es multiplica exponencialment, perquè no hi ha límit. L'aparició de la noia amb aquelles circumstàncies tan, diguem, exemplificants de que qui havia comès la violació era algú que estava, diguem, realment malalt i que gaudia del patiment de l'altra persona amb un excés, allò encara després ja ho dispara absolutament tot.
Manel Eraso.
Tornen a desaparèixer. Clar, nosaltres què vam fer? Vam anar a on va aparèixer la noia i tots els voltants aquells els vam estar controlant. Per què? Perquè hi ha una estació dels ferrocarrils catalans, que és els de la universitat. Vam estar per dins de l'estació, aviam si hi havia càmeres. Aviam si hi havia càmeres a l'entrada de l'autovia, que no es veiéssim sortir amb un cotxe.
Imatges dels voltants.
Nosaltres creiem que els havíem perdut.
Finalment, però, els Mossos se n'assabenten d'una informació important que la noia ha donat a la Policia Nacional.
José J. Pérez.
Hay un detalle que nos refiere la chica, y es el hecho de que la dejaron a ella atada en un árbol y tomaron dirección nuevamente por el camino. Lo cual, pues bueno, pues todo indicaba que en principio habían vuelto nuevamente a, digamos, al monte, a la zona boscosa.
Carles Fernández.
Llavors ja hi ha una crida, diguem, a la població que no vagi a Collserola. Clar, això, des del punt de vista de seguretat ciutadana, quan la policia es veu obligada a dir-li a la població no accedeixi allà, és molt difícil explicar-li a la gent que ho tens controlat.
Manel Eraso.
La neguitó nostra augmenta un 150%. Veien que estaven en allà i que no podien fer res.
Carles Fernández.
I aquest precedent imprimeix una pressió ja total que fa que l'equip dels Mossos, Guàrdia Civil i Cos Nacional, ja, o sigui, per ordre, diguem, màxima, doncs es posin a treballar i obrin tots els fronts.
Titulars. Caza policial a los fugados de Catalunya.
Tots els seus confidents estaven treballant pel mateix, tots els seus investigadors, tots els seus agents.
La policia pentina el Vallès per trobar els presos fugitius. El setge policial sobre els pròfugs s'intensifica. Vista de l'ordinador que enregistra trucades. Manel Eraso.
El pavón que no diu res. Els telèfons van estar uns dies que no se sentien. Estàvem esperant que hi hagués una trucada telefònica i anar a buscar-los. I tot era, pues, necessitem eso, el golpe de suerte.
Fotos de la vigilància d'en Pavón, Antoni Domènech.
Que estan col·laborant amb la fugida i amb el subministrament de material per estar en bivac a Collserola, tu no pots detenir-los perquè estàs matant la gallina dels ous d'or. Clar, ells són els que t'estan donant informació. Si tu els detens, aquests dos desapareixen. No, tu has de tirar una canya tirar el cuquet i esperar, perquè el que tu detinguis a Pavón no et porta enlloc, t'ho espatlla tot. El que has de fer és tenir la suficient paciència com perquè s'ajuntin i tu els puguis detenir. Anem a jugar una partida de pòquer, d'escacs, digue-li el que vulguis. Però el que nosaltres tenim que esperar és el moment oportú perquè tard o d'hora hi ha un error.
Vista de la torre de Collserola, darrere llampega. De nit, els fugitius seuen al bosc per un petit foc que fumeja.
Han pasado dos días. Ni como ni duermo. Discuto continuamente con Brito. Le digo que me deje solo. Y él se va.
La flama d'un encenedor encén un cigarret enrotllat.
Escucho las noticias.
Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste van atacar una parella en un paratge pròxim a Cerdanyola del Vallès.
L'home de 23 anys va ser trobat mort amb diversos trets.
Hablan de un asesinato y algo se rompe en mi interior. Tenía la esperanza de que saliera vivo y no fue así.
Después de disparar contra el noi fins a la mort, van violar la noia.
Hablaban de violación y me quedé de piedra. No lo podía creer.
Fuma cap baix.
Parecía todo una pesadilla. Pensaba en lo que pasaría ahora con mi familia y la ira me invadía.
Davant seu una pistola sobre un maó.
Esperé que Brito llegara.
Carles Fernández.
Aquell fet tan escabrós i tan difícil d'entendre, no? Com és assassinar d'aquella manera el noi i fer-li el que li van fer a aquella noia, allò esdevé el punt de trencament entre ells dos.
Tornen a ser tots dos vora la foguera.
Cuando llegó, quité el seguro del arma y le apunté.
Al cap.
Se quedó blanco.
Primers plans de la pistola encanonant-lo.
Le pregunté qué le hiciste a la chica cuando yo me fui esos 15 minutos. Nada me dijo. Ya te digo, hermano, tocarla un poco, olerla, nada más.
En Picatoste li repinja el canó de l'arma al front. Fosa negra. Declaració de Picatoste durant el judici.
Lo recuerdo porque estuve a punto de matarle ese día.
¿Estuvo a punto de matar a quién?
A él. Cuando me enteré por las noticias de eso mismo, sí.
En Brito seu en un banc.
Le dijo usted que si hubiera sido verdad, le pegaría un tiro.
Si lo hubiera visto, no estaría aquí ahora mismo.
Perdón, es que no lo oigo
si
fatal.
Si yo lo hubiera visto, no estaría aquí ahora mismo. Y él lo sabe.
Sobre el Tibidabo i la torre de Collserola, 34 dies fugits.
Picatoste no va disparar l'arma, però sí el seu odi. L'esquerda entre ell i Brito s'ha convertit en un abisme. Pavón no vol saber res d'ells fins que les coses es calmin. El dia 16 de novembre, els dos fugitius no suporten més la situació i utilitzen el telèfon.
La torre de Collserola, pantalles d'MS2, s'encén un llum vermell de gravar. Reconstrucció a partir de les diligències policials.
¿Cómo has quedado con este?
¿Pavón?
Sí, a las 10.
Escúchame bien.
Dime.
Subes por la carretera del Tibidabo. No al Tibidabo, sino dirección a San Cugat, ¿vale?
Dime.
Arriba todo pone protección civil, ¿vale? Dirección San Cugat.
Vista d'una carretera sinuosa. En un revolt, dues cases s'alcen a una banda i una de solitària a l'altra. Carles Vallès.
El punt de trobada és una casa que hi ha a la carretera que condueix a Barcelona fins a Sant Cugat.
Vistes aèries de la solitària arran de carretera.
És una casa antiga abandonada de protecció civil que està just al tombar de la muntanya, en el coll, i ells han quedat en aquell punt.
Antoni Domènech.
La casa va començar quan parlen de la caseta de Peón Caminero. Allà va començar la veritable casa.
Plou. Un núvol baix i dens cobreix el cim de la serra.
Tenies que encertar l'hora i tenies que encertar el dispositiu. Has de posar veritables professionals per capturar-los.
Una cinta gira dins d'una gravadora.
Sí, a les 10.
Carles Vallès.
Un dels primers problemes que ens trobem és que en aquestes trucades es fan servir o es parlen d'unes determinades hores i el que això no sabem és si aquestes hores realment estan parlant d'hores reals o bé estan utilitzant el mateix codi que havíem trobat en les cartes dins de les cel·les dels fugitius.
Antoni Domènech.
Nosaltres revisem les cartes que teníem amb tots els horaris i els horaris ens marcaven que o bé havien quedat a les 4 de la tarda o havien quedat a les 10 de la nit.
Carles Vallès.
El que hem de fer és muntar un dispositiu a partir del moment en què tenim constància que ells es poden presentar al lloc. Aleshores, el que es determina és que un equip del GEIS, el grup especial de la nostra intervenció, arribi al lloc molt discretament, perquè pensem que aquesta casa podria estar perfectament vigilada pel Brito i pel Picatoste, per tant, calia arribar al lloc molt aviat i calia arribar i introduir-s'hi amb certa discreció.
Antoni Domènech.
Sabíem que a les 4 o a les 10 de la nit havien quedat en aquesta caseta de peón caminero. Bueno, això ens deia molt. Vaig agafar el caporal Eraso, la meva mà dreta, i li vaig dir, acompanya'm al cap del Jay, l'acompanyes a la caseta de peón caminero, i ell, un cop vegi la caseta de peón caminero, ja li donaré jo les directrius.
Manel Eraso.
Agafa't al cap del Jay, que ell no es coneix ben bé qualserola, i li expliques on és.
Vista de la carretera i d'un cotxe.
Van pujar al cotxe, passejant per tota la carretera de Collserola, Barcelona-Sant Cugat, Sant Cugat-Barcelona, Barcelona-Sant Cugat, Sant Cugat-Barcelona. Llavors, cada vegada que passàvem, allà jo reduïa la marxa, sense parar-nos, perquè ell pogués veure on podia col·locar la seva gent.
Fotos de la casa des de diversos punts. La gent del GEI.
Ja que passava una carretera per allà, doncs es va decidir, amb bon criteri, entenc jo, doncs, de fer diverses passades, fer-te una mica amb el mapa de l'entorn i a partir d'allà doncs, intentar col·locar les peces de forma estratègica per intentar doncs, tancar aquell espai.
Vistes aèries de la zona. Antoni Domènech.
Varen venir i li dic al cap de Jay, has d'entrar allà. I has d'entrar a les 3, 3 i mitja de la tarda. Tu mateix, fes-t'ho com vulguis.
En una sala, una desena d'agents del GEI s'equipen amb passamuntanyes, guants, armilles antibales, subfusells, pistoles i cascos amb visera. Pugen a dos totterrenys que s'allunyen per un aparcament subterrani.
Van agafar dos furgonetes, van pujar cap allà tots els GEIs, van desencotxar en un moment, van marxar les dos furgonetes i ells van ocupar tota la caseta de peón caminero.
La gent del GEI.
S'intenta abans d'accedir a la casa doncs detectar sorolls, detectar moviments.
Vistes de l'exterior.
I recordo quan ens apropàvem, des de fora se sentia molt fort, de dintre de la casa una aixeta que es reixava.
L'interior, d'aspecte abandonat i amb grafitis.
I quan van detectar que no hi havia ningú, ja van pensar que l'havien deixat expressament, que podia ser fins i tot una alarma per saber si alguna persona havia entrat en aquella caseta, no? I me'n recordo que totes les hores que van passar allà dintre van passar a l'aixeta reixant. El que vam intentar fer és camuflar-nos a l'entorn, bloquejar les carreteres i el camí que de Sant Medir.
Antoni Domènech.
Un cop entren a la caseta de peón caminero, estan radiant-ho tot. Tu estàs a la guait. Llavors, què és el que fan? La caseta està buida, vale? Directrius. Les directrius van ser molt clares. Us quedeu aquí fins a les 10 de la nit.
Sobre una vista de Barcelona des de Collserola, 4 de la tarda. Carles Vallès.
El 16 de novembre, una de les feines que a mi se m'encarreguen és anar a vigilar a la casa del Pavón des de l'institut. I comencem a vigilar la casa del Pavón per comprovar els moviments que fa. És curiós perquè hi ha un moment en què sentim soroll en el propi institut quan ja estava tancat. Evidentment, anem a comprovar si hi ha algú i detectem que just en el pis a baix hi ha un company de la Policia Nacional que fa exactament el mateix igual que nosaltres, que és vigilar la casa del Pavón. No intercanviem massa informació, ell sap que estava per vigilar aquesta persona, nosaltres també, i ens mantenim nosaltres al pis a dalt, ell era un agent sol al pis a baix, vigilant la casa del Pavón.
Antoni Domènech.
A part de tot això, clar, nosaltres vam fer tot un desplegament amb un mapa de lo que és Collserola i li vam dir a tota la Divisió Central d'Investigació que es posessin de 3 en 3 amb una arma llarga, un vehicle i que passessin pel despatx que els donaríem un indret a on posar-se a vigilar, identificar tot allò que sortís de mare.
En un mapa, punts marcats.
Vam repartir 100 i pico de persones per tota Collserola. Va venir el Grupo Segundo, ens va dir «Tenéis 8 Land Rovers de la Guàrdia Civil a vostra disposició». I els van posar a la banda esquerra mirant Collserola. I 8 o 10 furgonetes de la Brimo que els van posar a la banda dreta de Collserola.
Manel Eraso.
El cap del GEI ja havia fet el briefing amb els seus. I diu «Fica't aquí, arramba't el més que puguis a les branques dels arbres que mig ens tapaven el cotxe». I aquí quedem amagats. I jo li preguntava a ell, però els GEI vindran? Tu no t'amoïnis. El Jay feia hores que estaven allà. Que estaven amagats, jo em penso que estaven sota terra.
Vora la casa, punts marcats, el Jay.
Quan vam ocupar el lloc, ens vam fer un forat, ens vam camuflar doncs, amb fulles, amb branques, per sobre, que ben bé doncs, poguéssim treure una mica el cap i la part que necessitàvem veure, per poder reaccionar de forma immediata en cas de que sigui necessari.
Sobre una vista aèria de Barcelona, 5:15 de la tarda.
Mentre els Mossos creuen que Brito i Picatoste apareixeran a la caseta abandonada de l'Arrabassada, la Policia Nacional té una altra teoria.
Maica Navarro.
La Policia Nacional colla els seus confidents i tenen una informació que un dels confidents de la Policia Nacional els cita amb una nau a Sabadell. I en aquell moment hi ha tota una caravana de cotxes de la judicial de la Policia Nacional que se'n van cap a Sabadell. I és curiós perquè en aquella comitiva, en un dels cotxes, viatgen, i en consta, dos periodistes de La Vanguardia, un fotògraf i un redactor de successos.
Carles Fernández.
El cos nacional de policia tenia una operació oberta a Sabadell, en un polígon industrial, perquè creia que els trobarien allà. És més, jo dono avís a algun periodista que està allà, i que em diu, no els poden detenir, perquè jo estic aquí a l'operació amb el cos nacional de policia, que els detindran ara.
Vistèria del Vallès.
La competència que s'ha establert entre els dos cossos arriba al seu punt decisiu. Cadascú ha fet la seva aposta i queda per veure qui té raó. Les hores, els minuts i els segons passen més lents que mai.
Antoni Domènech.
L'estat emocional d'aquells moments, d'aquelles 6 hores, estava fort, estava com un toro, com un perro de veritat, eh? O sigui, saps el que és un lleó amb una gàbia? Pues era jo.
Passeja un dit per la taula.
Ara me n'anava cap al passillo, ara agafava un cafè. Escolta, que han trucat, que han dit que veuen això, que identifiquin. Que hi han 2 persones, 2 homes, per allà, que els identifiquin.
Una pista forestal, una casa mig derruïda dalt d'un turó, una talaia.
Va haver un intendent que va entrar i em va dir, Toni, podríem aixecar l'helicòpter? I vaig dir, no, jo no l'aixeco. Si s'aixeca l'helicòpter farà molt de soroll. Clar, l'únic que pots buscar és que es tornin a buscar. I no tornar a sortir en 2 setmanes. No. Tenia que estar tot en stand-by.
Sobre la posta de sol a les muntanyes, 6:45 de la tarda, la gent del GEI.
Va anar caient la tarda i va començar-se a fer fosc, va fer de nit, i et ve a la ment, perquè és inevitable, doncs, tot el que ja portàvem. És a dir, doncs, veníem ja de fer moltes hores i d'esperar doncs, a Santa Maria, també a Sant Pere de Ribes, i bueno, tot apuntava que allà no vindria ningú. Anaven passant hores, no anava passant res, un lloc que no passava absolutament ningú, no hi havia informació nova, es tocava aguantar allà i recordo que van ser també moltes hores.
Un focus il·lumina la casa. Algú la vigila sota un desnivell. Carles Fernández.
La informació que a mi m'arriba i que jo havia de gestionar és que s'està preparant el dispositiu per detenir-los. Allò, creiem que sabem on són, creiem que, però estàvem en el creiem, eh? O sigui, encara podria ser que... Llavors, quan actuen tanta policia i tants actors, hi ha filtracions. Clar que hi ha filtracions. I a mi m'arribaven. Escolta, s'està a punt de, s'està muntant un dispositiu.
Sobre el relleu de la muntanya i el temple del Tibidabo, 8:45 del vespre.
La informació del dispositiu dels Mossos arriba fins als policies nacionals que són a Sabadell i decideixen anar cap a Collserola.
Maica Navarro.
A peu de la muntanya, a peu de carretera del Tibidabo, Mossos munta un control i no deixa passar la policia. I es produeix un moment de crisi terrible en el que Mossos tenia l'ordre del que en aquell moment era el director general de la policia catalana, el Xavier Martorell, de no podien passar. Perquè, a més, entraven a la muntanya amb sirenes. I això només podia provocar que els altres no sortissin. La tensió que va haver-hi allà baix amb Mossos armats dient no passeu a policies armats amb una muntanya que era competencialment de la Policia Nacional, que no pujo, qui ho diu? Ho diu un mosso. Mosso, però tu qui ets aquí? No ets ningú aquí. O sigui, això va ser molt complicat. I mentrestant, a dalt de la muntanya...
Sobre la casa, 5 minuts per les 10 de la nit.
Què onda? 89 a Sant Medir.
Primer pla d'una porta reixada, Carles Vallès.
L'emissora comença a emetre missatges que a nosaltres ens manté absolutament amb una expectativa absoluta.
Dos llums de parets il·luminen el darrere de la casa. La gent del GEI.
Un company que estava col·locat al voltant, que tenia una visió d'una part del camí que jo no podia veure, va detectar moviment d'una persona.
Apareix vora la casa.
Que pujava del camí de Sant Medir en direcció a aquesta primera esplanada, gairebé davant de la casa, i es va quedar en aquella zona. Les instruccions que teníem era esperar.
Un agent el vigila entre les plantes.
Que esperéssim, fins que minuts més tard arribava una segona persona.
Antoni Domena.
A les 10 en punt sentim el cap del GEI i entren al recinte dos individus.
Voregen la casa amb anoracs i el cap cobert. Carles Vallès.
Dues persones que podien correspondre al Brito i al Picatoste, pensem que és fosc, que és a nit, no tenim la constància o la certesa absoluta en aquell moment.
Un GEI els observa per la mira d'un subfusell.
Identificats els dos objectius.
Antoni Domènech.
Clar, a partir de llavors, en silenci total. Silenci total vol dir que senties les pulsions del teu cor.
Els fugitius avancen lentament separats l'un de l'altre.
Cuando llegamos al sitio íbamos ya sin precauciones. Antes esperábamos a que llegaran y luego íbamos al encuentro. Esta vez no. Llegamos a la casa, el primero, yo detrás. Discutía con él a voces.
Caminen paral·lels a la casa. La gent del GEI.
I bé, quan es van dir llum verda i endavant amb la detenció, vam decidir intervenir.
Un agent surt amb el subfusell a punt. Manel Eraso.
Aquells segons, per mi, van ser el no va más. Nosaltres ja ens estaven traient l'arma i començant a apuntar, i de cop i volta veiem que se li comencen a posar puntes vermells al pit.
Punts vermells als làsers de les mires els enfoquen.
De repente se vieron un montón de luces, casi parecía de día.
Es miren al pit.
Decenas de puntos rojos estaban por nuestros cuerpos. Se había acabado.
Els agents del GEI els apunten amb els subfusells i ells alcen les mans.
Esperaba oír las detonaciones. Quietos, las manos sobre la cabeza.
Manel Eraso.
Quan els hi van dir policia al terra i veure com un fa així, es mira...
Abaixa el cap.
Aixeca el cap.
Un dels fugitius mira amunt mentre l'altre resta cap cot.
Amb una cara de despreci, si fan un moviment estrany, no jo. Jo segur. La resta haguéssim disparat tots.
Els peus de dos agents del GEI avancen.
Al suelo, manos atrás. En un segundo, mientras oía esto, me vi en el suelo, boca abajo. Pero nada me dolió. Estaba en otro sitio. En mis padres y mi hermano. Les había vuelto a fallar.
Els fugitius s'estiren de boca terrosa amb desenes de punts vermells per tot el cos. Fosa negra. Antoni Domènech.
Silenci de 3 minuts. I després, detinguts Brito i Picatoste, marxem a base. Impressionant. Impressionant, no es pot explicar. Automàticament desmuntem tots els serveis, tots. Torneu a base, que això s'ha acabat.
El crepuscle, vistèria del Tibidabo. A través de la càmera de l'helicòpter, imatges borroses i en blanc i negre de Collserola.
Van haver alguns vives, aplaudiments, que es van sentir per emissora, i ja està. No hi ha més. Aquesta és la realitat.
Carles Vallès.
És un moment d'eufòria màxima, de felicitat, de dir, per fi s'ha acabat aquesta mena de malson.
Manel Eraso.
És una tranquil·litat que et dona i això et paga totes les hores que pots haver estat darrere d'ells. Ole tu. I fet bé la feina.
Carles Vallès.
Abans de tornar a base, passem pel primer pis, li comuniquem al company de la Policia Nacional que estava allà, doncs que els havíem detingut. Ell, evidentment, no ho sabia i el vam deixar allà. Suposo que també ell, al cap de poca estona, devia marxar.
Carles Fernández.
M'atreveixo a donar una instrucció clara, que és que aquesta detenció l'ha de veure tothom.
En una gravació dels Mossos, ell i tot de periodistes.
Tothom vol dir tot Catalunya, tot Espanya, i si podem anar més enllà, més.
Són davant d'un edifici, Antoni Domènech.
Pressió, mitjans de comunicació, cossos policials, caps del cos, Lleida, tot em va venir. La veritat és que em vaig sentar en un racó, en una escala que no utilitzava ningú, i bueno, em vaig emocionar, per dir-ho d'alguna manera, vaig enfonsar-me una miqueta i em vaig poder recuperar trucant a la meva dona. Ja està. I ell em diu, vale, carinyo, et felicito, de veritat, et dec dos petons, però estic a l'hospital amb ma mare que s'està morint. Automàticament, jo em vaig acomiadar dels caps d'allà i vaig marxar.
Carles Fernández.
Llavors vam muntar un dispositiu perquè se'ls desencotxés per una porta que no és la porta habitual per on entren els detinguts, perquè la porta per on entren els detinguts és un soterrani i, per tant, no se'ls hauria vist. En el moment de la detenció es va actuar amb moltíssima contundència i el responsable del dispositiu em va dir és que van plens de sang. Dic, és igual. No, els hi netegem? Dic, no. Perquè no pot passar que després ens diguin que hem amagat res. Les coses han sigut com són i la gent ho ha de veure com ho ha vist.
Mentre uns Mossos retenen la premsa, d'altres baixen d'un furgó amb Francisco Javier Picatoste. L'escorten emmanillat i amb la cara esgarrinxada amb sang cap a l'edifici, sota una pluja de flaixos.
Assassins!
Un segon furgó s'atura i un grup de Mossos en baixa. Dos d'ells escorten en Manuel Brito, que també amb sang a la cara, no l'alça de terra mentre els flaixos l'il·luminen de camí cap a l'interior de l'edifici.
Assassino!
Aquelles fotos i aquelles imatges, per si soles, no requerien de res més.
Els fan passar sota un arc detector de metalls.
I van servir del que van servir. Van ser el gran Transilium, que esperàvem tots des de feia doncs, setmanes poder donar, no? Que era, ja està, s'ha acabat.
El Telenotícies nit.
El dispositiu policial muntat en els últims dies ha donat fruit i els dos delinqüents més buscats del país han estat detinguts aquesta nit per 115 Mossos d'Esquadra i Guàrdies Civils a la carretera de la Rabassada.
Aquesta és la casa abandonada on havien passat les últimes hores abans de ser detinguts aquí, on havien quedat amb algú que els havia de portar menjar i diners. Feia més de 6 hores que els Mossos els esperaven amagats. La seva detenció ha alegrat molta gent, com Xavier Murillo, el mosso més malferit i que pot quedar paraplègic. L'altre mosso és a casa, però amb una bala a la columna vertebral. Els detinguts passaran a disposició del jutge demà passat.
El fiscal demana 93 anys de presó per a Manuel Brito i 79 per a Francisco Javier Picatoste.
Vistes de l'Audiència Provincial de Barcelona.
Pocs dies després, també van ser detinguts Pavón i la resta de col·laboradors. 4 anys més tard, l'Audiència Provincial de Barcelona va condemnar Brito a 76 anys i Picatoste a 62 anys i mig. Ara sentirem les últimes paraules de Brito i Picatoste abans de tornar a la presó.
Declaració de Manuel Brito.
Por último, expresar la no voluntad de matar en ningún caso. Hubo un cúmulo de circunstancias en las que se disparó pues sin intención de matar a nadie. La prueba latente son que tres de las personas que se cruzaron en nuestro camino están vivas y nadie podía haber evitado lo contrario.
Declaració de Picatoste durant el judici.
Pedir perdón poco vale también para todos los afectados, especialmente a los padres del chaval, que de poco les servirá para aliviar su dolor, pero sí manifestar que como responsable que me siento de todo lo que ha sucedido, deseo cumplir mi condena íntegramente y acabar mis días en prisión.
L'enquadrament enfoca la sala de vistes buida i en surt per una porta. Els estudis de Catalunya Ràdio, en Carles Porta guixa en un full, es treu els cascos i mira a càmera.
Aquí s'acaba el cas de Brito i Picatoste. Manuel Brito continua a la presó. Va planejar una altra fuga, molt de pel·lícula, però el van enxampar abans que ho pogués portar a terme. Francisco Javier Picatoste va morir de sida a la presó. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem la setmana que ve amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Director i presentador, Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans